La caravana, amb Núria Ros.
5 minuts que passen de 11:45. Mireu, aquesta temporada de teatre 2023-2024 comença fort i ho fa amb una de les estrenes més prometedores, The Producers, el musical més premiat de tota la història, creat per Mel Brooks. Aquest divendres 15 de setembre, d'aquí només 2 dies, s'estrena l'obra al Teatre Tívoli de Barcelona. The Producers és una història sobre el món de l'espectacle i els límits de l'humor que promet omplir la capital catalana de glamour i, sobretot, molta diversió. I avui, a la caravana, tenim el plaer de saludar un dels directors d'aquest nou musical. Estem parlant d'Enric Cambray. Per si això fos poc, el saludarem també el mateix dia en el que s'emet el segon capítol del programa de TV3 La Puntual, un programa que busca per tot Catalunya a 44 actors i també actrius amateurs perquè representin el clàssic l'auca del senyor Esteve, on Cambray n'és el dramaturg i l'ajudant de direcció. Enric Cambray, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
No, molt content, moltes gràcies.
2 dies, ho dèiem ara, per l'inici de les funcions de Producers. Com esteu? Nervis?
Sí, clar. Just 2 dies per estrenar. Divendres comença a venir el públic de pagament i és aquell moment que es barregen els nervis amb les ganes de veure com ho rep la gent, no? Hem treballat molt, ho tenim pràcticament a punt. Per sort encara tenim aquests 2 dies de marge i jo crec que serà una de les grans sorpreses de la temporada.
Clar, ara deies, pràcticament tot a punt. Això significa que encara assajareu una miqueta més, fins
l'últim dia. Sí, fins l'últim dia i fins i tot pensa que, com que un musical de gran format té covers, i que són, vull dir, que hi ha altres actors que fan personatges principals, etc, perquè els actors principals descansin, doncs seguirem assajant molts dies més.
Com han anat els assajos?
Sense vacances.
Sense vacances. Tot l'estiu treballant,
tot l'estiu. Sí.
Clar, és que, si no tinc entès malament, sou un equip de 80 persones, tenint en compte actors, actrius, ballarins, direcció, equip artístic... Clar, hi ha d'haver molta coordinació, no?, per organitzar tot aquest personal.
Sí, és bàsic. Tot és coordinació des de fa molts mesos, gairebé portem més d'un any treballant en aquest musical, i després ja quan ja entren tots els equips creatius, tots els equips tècnics, i a més és un musical de gran envergadura, amb una gran escenografia, i sí, és coordinació, bàsicament.
Pregunta curiosa de l'Olma Giró, Enric Cambray. Clar, 80 persones, ara ho deies, molts equips, molta direcció. Amb quants grups de WhatsApp d'Enric Cambray només per l'obra de Producions?
Mira, doncs t'ho miro, perquè hi ha molts. Realment hi ha molts. A veure, però...
Compte. Molts, estem parlant de més de 5?
Mira, estem parlant de Producers Cast. De Producers Casting, que és on estem els directors. De Producers, amb el que ha fet el text, l'adaptació.
3.
Després el de direcció.
4.
Després tenim el de creatius. Després el de escenografia. Després tinc un amb el de vestuari, que em anava passant les fotos. No, molts.
Em porta 6, i continuem.
Sí, i no em surten, perquè com que et canses de que tot sigui Producers, posa altres noms.
Clar, exacte.
Ja no, he buscat Prot i m'ha sortit això, però no, sí que n'hi ha més.
I també entenc per no equivocar-te, perquè imagina que has de dir una cosa...
Passa.
Passa, eh?
Passa, sí.
A mi també
no,
m'ha passat.
Clar,
i també perquè és un nom molt llarg de produir. I complicat de pronunciar. Necessites un bon anglès.
Sí. No, això dels grups també és un tema. Enric, com arriba el musical a les teves mans?
Fa molts anys que el conec, que m'agrada, que el volia fer. I un dia, amb una conversa amb l'Àngel, li vaig dir, vull fer aquest musical. I,
carai.
Sí. I ell estava buscant el següent per fer i va dir, va, i el dirigim junts. I així va anar.
Ho dèiem a l'inici, falten només 2 dies per l'estrena. Fes-nos 5 cèntims, que hi veurem dalt l'escenari.
Però jo vull venir un dia aquí a parlar de Producers.
Ah, ja et convidaré.
Però a lo grande,
tant.
Però
t'hem d'estirar una miqueta.
No, bé. Vull dir, veureu... És que veureu una cosa molt grossa. Molt grossa.
Ens acabes de dir en directe que vindràs a parlar,
Sí.
La primera ràdio és aquesta.
Mira, jo puc venir a parlar aquí de Producers. Puc venir a parlar del Hamlet que faig a la Biblioteca de Catalunya de l'11 al 29 d'octubre. Puc venir a parlar del Petit Príncep.
Enric Cambray, frena.
Moltes coses, però clar, és que vull passar una cosa molt forta, també.
A la Puntual.
Clar,
ara en parlarem. M'has dit que no tenies vacances.
No.
I en tindràs?
No. Em sembla que potser tinc 5 dies a finals de maig.
Déu-n'hi-do,
No em queixo.
No, home, no, perquè hi ha feina, però...
Saps? Perquè al final l'acumulació també pesa.
Va, ho dèiem a l'inici de l'entrevista, avui s'emet el segon capítol del programa de TV3, La Puntual, un programa que fa unes setmanes presentava d'aquesta manera.
Heu de veure La Puntual sí o sí, per moltes raons, però us en donaré tres només. Una.
Aquest any hi ha més càsting?
Dos.
Perquè parlem de literatura catalana, parlem de Rossinyol i de l'auca del senyor Esteve. I tres.
Ens ho passarem molt bé i riurem moltíssim. La comèdia m'encanta. No et perdis, La Puntual.
Jo, escoltant això, ho miraria, eh?
Home.
Home. Clar, ho escoltàvem, eh?
La... No t'hi presentaria.
T'imagines fer un anunci perquè la gent no ho miri?
Ja, però això
potser
passa,
que, eh?
L'única cosa és que pas...
Això
però
passa.
La voluntat hauria de ser una... No?
Hauria.
Clar.
Hauria. I, de fet, ho escoltàvem,
és com els anuncis perquè la gent et voti.
Sí.
Que creen l'efecte contrari, oi?
Totalment. És millor potser inclús no fer l'anunci o fer-ho malament, perquè així potser... Sí, sí. En fi, no entrarem a parlar de política. Perquè ho escoltàvem, La Puntual és el programa conduït per Àngel Llàcer, que busca per tot Catalunya 44 actors i actrius amateurs perquè representin el clàssic L'auca del senyor Esteve. Tu n'ets el dramaturg i també ajudant de direcció.
Però el dramaturg és Santiago Rossinyol.
Sí.
Això, per començar, que aquí... Que avui també faig unes pregueres de Dones Sàvies, hem posat de les Dones Sàvies, de Lluís Hansen, i clar, és de Molière. I clar, Lluís Hansen és que ha fet l'adaptació amb nosaltres.
No?
Jo he fet una adaptació per l'auca del senyor Esteve, per aquest espectacle en concret, que volem explicar unes coses molt concretes, i hem d'adaptar tot l'espectacle a 11 personatges, que són els 11 actors i actrius que al final sortiran d'aquest procés de càsting que aquests dies esteu veient per la tele.
I quina rebuda està tenint, de moment,
mira,
tot plegat?
La Puntual ja ens va passar la primera temporada amb el Llop. És un projecte molt maco, molt amable, molt familiar, i com que és molt sincer, vull dir, nosaltres no fem cap mena de distinció ni intentem fer uns càstings d'aquests de fer sentir malament a la gent, de buscar la cosa groga. Vull dir, realment fem els càstings tal qual els fem quan treballem amb actors professionals. Per tant, tot és molt de veritat, tot és molt, molt, molt pur. I això jo crec que la gent ho nota a pantalla. Perquè al final són actors i actrius amateurs que venen dos dies a una ciutat de Catalunya a ensenyar, sobretot, més que el que saben fer, el seu amor pel teatre. I contra això no hi ha res.
I Enric, què té d'especial treballar amb actors i actrius amateurs?
Mira, jo de La Puntual fa molts anys que porto grups de teatre amateurs, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, el Tennis Barcelona, i el que hi ha d'especial és que no t'hi va lo econòmic. És a dir, un actor professional, tots tenim la vocació, evidentment, però és el nostre ofici. Per tant, també necessitem, hi ha una part que necessitem aquesta feina per poder sobreviure i viure. Els actors amateurs, l'únic que tenen és aquesta puresa que us deia. Realment, l'únic que els mou per estar dalt de l'escenari i posar-se a assajar a les 10 de la nit entre setmana, quan s'han aixecat a les 6 del matí, és l'amor directe i sense concessions cap al teatre. No? Llavors, aquesta il·lusió constant que els manté allà és la gran diferència.
És aquesta il·lusió el que ens fa enganxar-nos tant a aquest tipus de formats?
Jo crec que sí, sens dubte, perquè a més els deixem ser molt lliures de que expliquin el que vulguin, de que ho visquin realment, com ho viuen, i clar, de cop i volta pensa que per ells estan treballant en un context professional.
Clar.
Vull dir, tenen uns directors que són professionals, ve un escenògraf, hi ha un pressupost per fer una escenografia, tenen uns vestuaris de la Míriam Comte espectaculars, i de cop i volta també entren en una disciplina, perquè nosaltres no fem això d'assajem un dia a la setmana. Quan comencem assajos de l'auca del senyor Esteve, fem mes i mig d'assaig, de dilluns a dissabte i fins i tot diumenge, i aquesta gent s'ha de comprometre. Realment fan una aposta vital durant aquests dos mesos de dir no, hi ha gent que... Veureu que hi ha gent, molta gent jubilada, però hi ha gent que és estudiant i hi ha gent que està treballant, i s'adapten les seves vides per poder fer aquest projecte i estar molt en contacte amb la professionalitat d'aquest món que ells es dediquen de manera amateur.
I escolta, Enric, per què costa tant per a algú que és amateur, un actor o actriu amateur, professionalitzar-se precisament en el món del teatre? Perquè ens entenguem, La Puntual és la segona temporada del Llop, que és un programa que es va emetre la temporada passada, que va tenir molt èxit, on també vam poder veure actors i actrius amateur representant una obra de teatre. Molts d'ells tampoc els veiem a dia d'avui en cartellera. Llavors, per què? Per què costa tant fer-se un nom en el món del teatre?
Clar, però costa també a nivell professional. Vull dir, estem en un país petit, que tot i que hi ha moltes produccions, al final les produccions cada vegada són més curtes. És difícil que hi hagi espectacles com The Producers que es facin aquí, que durin mesos en cartell. Les produccions són curtes, la feina és poca,
els
i la gent que es dedica, a què es vol dedicar això és molta. Per tant, tampoc hi ha molts càstings oberts, que és una cosa que s'hauria de fer més perquè tenen més oportunitats a gent que no està en aquest engranatge del circuit. Jo sóc un privilegiat i parlo des del privilegi absolut de que m'estic dedicant a la meva feina des de fa molts anys i puc anar-ho fent recurrentment, però això sé, també sóc molt conscient, que d'aquí un any pot acabar i tallar-se en sec, com li ha passat a molts companys i companyes meves, o de cop i volta passar d'un desert a tornar a estar treballant, no? Però sí que tenim un sistema que és pobre i, en part, jo crec que en som responsables també nosaltres, perquè ara estic molt obsessionat en que hauríem de celebrar més les coses que passen. Si celebréssim més les coses que passen a nivell del nostre sector, crec que ens aniria millor com a sector. Aquí encara anem molt amb el nas arrufat de seguida que surt una cosa, no? Ui, aquests perquè ho fan això, ui, això, ui, això ho faria diferent. Ens posem el jo tant al centre, que està bé, que no veiem la comunitat i el col·lectiu. De cop i volta, si miréssim més en col·lectiu i celebréssim més que estiguin passant les coses, passarien més coses. Però quan passen coses, si el primer que reps és se't treuen les ganes. I al final acabes fent petites, la gent acaba fent petites capelletes i cadascú per la seva banda. Això ens atomitza, no acabem creant una comunitat i fem que siguem més pobres culturalment. Jo estic aquí convençut d'això.
Hi ha molt d'egocentrisme en el món de la interpretació?
Depèn. És com en el món del periodisme, hi ha molt d'egocentrisme. Depèn.
Força.
De seguida et vindran noms que diran... És com els casos d'assetjament, tot això.
Sí,
que,
sí.
No? Hi ha molt assetjament en les arts escèniques, pues com a tot, o com a qualsevol àmbit. L'únic que, d'entrada, han sortit més casos d'aquest sector, perquè digues-li que és més mediàtic, perquè nosaltres som més propensos a explicar les coses, estem més acostumats a treballar i explicar les emocions, etc. Però bueno, tant l'egocentrisme, tots aquests clichés, no? O tots, sou picos, o saps aquestes coses així?
Quins són els estigmes, això que es diu del món de la interpretació?
No, això, el faranduleo, no? Els picos, les drogues, però és que hi ha picos, drogues i faranduleo, hi ha a tot. O sigui, jo he vist festes més bizarres de sectors que no són el de l'art dramàtic que no pas el nostre.
Clar, tu abans ens deies, jo ara mateix sóc un privilegiat perquè puc treballar del que m'agrada, però també sóc molt conscient que se'm pot tallar en sec.
Sí.
Què li manca al sector de les arts escèniques perquè no sigui tan precari? Tu com a actor professional, com a persona que portes uns anys en el sector, què és el que et manca?
T'imagines que ho sabés?
Tindries la solució.
Seria el conseller de Cultura d'aquest país.
Mira, Enric Cambrai. El cognom.
No, evidentment, ho parlem molt, és molt complex, tot això, i tot té la seva cara A i tot té la seva cara B, i fins i tot altres cares. Però, t'ho juro, i torno a repetir lo d'abans, si ara estic obsessionat amb que hem de
celebrem
començar a celebrar-nos, llavors passarà millor. Vull dir, per exemple, aquest any nosaltres hem estrenat El temps i els Conway al Teatre Nacional de Catalunya, no? A la Sala Gran, amb un objectiu clar de que la Sala Gran estigués plena una altra vegada, que s'omplís, que estigués exhaurit cada dia i tornar a presentar un espectacle que exprimís al màxim totes les possibilitats tècniques que té aquella sala, no? I això és un objectiu que vam aconseguir. L'espectacle era immens i vam exhaurir pràcticament totes les funcions. I això és una cosa que, per desgràcia, feia temps que no estava passant al nostre Teatre Nacional de Catalunya, que és el nostre teatre públic, que és el nostre teatre de referència. I això, que crec que és un motiu de celebració, jo ho dic perquè estava dins, però si no hagués estat dins i hagués vist que això passa, ho hagués celebrat moltíssim. No s'ha destacat gaire. S'ha quedat més amb la cosa de, bueno, doncs els actors estaven cridats, bueno, jo ho hagués fet diferent, bueno, la del Mario Gas era millor. Sí, clar, era diferent, no era ni millor ni pitjor, era diferent. Però crec que hem de dir més què comporta les coses que estan passant.
I les coses que estan passant porten a que l'estat de salut del teatre, del món del teatre a Catalunya, estigui en bon estat?
A veure, Adetka ha presentat fa ara una setmana amb la Xica al Taló les dades de l'última temporada i són les millors dades d'ocupació i de recaptació des de feia 14 anys. Per tant, a nivell de públic, hi ha una cosa que és objectiva, que són les dades, que està pujant el públic. Ara, de quina manera puja aquest públic, de quina manera puja aquesta recaptació, això ja és una altra cosa, no? Quines són les condicions que tenen els treballadors de la cultura? Són molt precàries, encara. Vull dir, tenim uns convenis col·lectius que són justos, que des de fa uns anys es respecten molt més, però encara hi ha llocs que no es poden respectar. I això és una cosa que s'hauria de posar molt més l'ull a sobre. Però tampoc vull posar el focus en lo negatiu quan justament estic dient que s'ha de celebrar que les dades d'ocupació siguin així. I estic convençut que si posem el focus en que les dades d'ocupació són altes, que el públic està tornant a les sales després de la pandèmia, que estem omplint com mai, això generarà més públic. I quan generi més públic, generarà més taquilla i, per tant, espero, generi millors condicions pels treballadors de la cultura.
Clar, no hi ha dubtes. Venim d'una temporada bona, es preveu una altra temporada també bona pel que fa al teatre català. Hi ha possibilitats que continuï així durant molt temps?
Bueno, esperem que sigui així. Jo crec que a nivell creatiu, a nivell de múscul creatiu, Catalunya està en un moment fantàstic. Vull dir, tenim els millors creadors d'Europa, pràcticament. Vull dir, i tenim companyies que estan anant per tot el món, des de la Veronal amb dansa, amb el Marcos Morau, fins, és igual, X persona, no? Vull dir que a nivell de propostes i de talent per fer-les, anem més que sobrats, més que sobrats. Ara tenim els espais escènics que tenim, tenim les programacions que tenim i arribem on arribem. Vull dir, per això cada vegada hi ha més multiprogramació, que això també atomitza molt els espectadors, però dius, bueno, què trio al final, no? Si el programa en fan tres coses al mateix dia, no? Que, on poso el focus?
Això perjudica, no?, aquesta pluralitat?
Depèn. Jo crec que al final, si es fa un bon producte, amb qualitat, la gent et respon. Hi ha molts productes que doncs, no acaben de tenir la qualitat, també els responen, però hi ha d'altres que no tenen uns estàndards bàsics que el públic sap reconèixer, i estic parlant d'un públic no teatral, no professional, un públic base, que la gent tampoc és tonta. Diu, no, a veure, aquí m'estan prenent el pèl.
Enric, ets un personatge molt versàtil, has fet una mica de tot, llavors la pregunta és, on et sents més còmode? Dalt l'escenari, com a actor, més darrere l'escenari dirigint, havent de gestionar més de 6 grups per WhatsApp, com per exemple et passa a The Function, o bé, adaptant el guió, com per exemple fas a La Puntual adaptant el guió de Santiago Rossinyol, on et sents més còmode?
Fent adaptació i dramaturgia, zero.
Vull dir, zero?
Zero. M'agrada molt, però em sento un intrus total. Vull dir, hi ha gent que ho sap molt bé, les circumstàncies d'aquest programa i de La Puntual han sigut així, l'Àngel i jo teníem molt clar l'espectacle que volíem fer, per tant, la dramaturgia anava molt lligada a la direcció, i per això he fet aquesta dramaturgia d'aquest espectacle. Però no, de moment no tinc la voluntat d'escriure ni res. Sí que ara estic molt centrat en dirigir, i últimament aquest és el camí que ara estic agafant, tot i que jo sóc actor. O sigui, quan dius tu què ets, dius jo sóc actor.
Tu dius que ets actor.
Sí, jo sóc actor, i tota la vida ho he sigut des que vaig néixer, perquè això, mira, una profe meva de l'Institut del Teatre em va dir, ser actor és com ser monja, s'és tot el dia. Saps? No pots treure't l'hàbit quan surts del teatre, no? Ho ets tot el dia, perquè tot t'inspira, estàs allà com agafant totes les coses, no? Llavors jo sóc actor. Ara, he trobat un lloc que m'agrada molt, que és la direcció. I vaig començar primer dirigint coses petites, ara estic dirigint coses més grans, però també dirigeixo tele, i faig programes de tele, o gales com els Goya, els Gaudí.
Carai.
Que realment està movent tots aquests fils d'aquests engranatges tan grans és una cosa que per un virgo és molt
plena. Ets virgo?
Sí.
I això, un moment, perquè ens acompanya el Magiró i és un expert en horòscops i hem de fer la valoració de com són les persones virgo. Explica'm.
Molt ordenades.
Sí, clar.
Home, amb tants grups de WhatsApp, si no ets ordenat tenim un problema.
No, són persones molt ordenades, molt de seguir una rutina. Són d'aquells que es fan el work journal, és a dir, que els diumenges a la tarda els aprofiten per posar a la gent tot el que faran durant la setmana.
És veritat, això, Enric?
Ho fa, Enric?
No el cap de setmana, perquè no en tinc, vull dir que
vaig veritat, tot això, però sí. Hem oblidat que l'Enric Cambrai no té vacances, clar, no té temps lliure.
Fins al maig, el maig et farà tots els...
Però aquí el maig van passar moltes coses encara, no? Però sí, o sigui, soc superpuntual. Això a vegades també és un defecte, no? Això de preveure tant les coses abans de que passin, a vegades és un defecte, i això, per exemple, l'Àngel últimament em diu, bueno, Enric, és que això ja ens passarà. Però dic, no, clar, perquè llavors aquí aquest actor puja per aquí, vol dir que després vol dir que... Diu, bueno, però és que deixa que passi. Saps? Perquè a vegades per veus tant, no, o per venir aquí, dic, escolta, em tindré un lloc, podré deixar el cotxe en algun lloc? Sí, treure els cons a 2 minuts. Estic a 2 minuts, pots treure els cons? És un control absolut, que a vegades és esgotador també, sobretot pels que estan al meu voltant.
T'ho compro molt, i Virgo s'assembla molt al signe peix, eh?
Sí, jo...
Perquè també som molt així.
Sí, tu ets peix.
Sí, ja ho has notat, no? Digues, Olma.
És que em genera curiositat el fet de que un Virgo dirigeixi al costat d'una persona que no és Virgo perquè, pobreta, l'altra persona. Llavors, per exemple,
perdona,
Àngel Llàcer...
Vull dir que no sé què dir-te. L'únic que amb l'Àngel fa molts anys que treballem junts,
clar,
ens coneixem els pets i les caques i tot, llavors ja sabem ben bé com gestionar-nos. Tot i així, a vegades ens piquem, eh? I ens piquem fort, però bueno, perquè som dues persones apassionades, i quan li poses passió a les coses... Surten.
No puc estar més d'acord amb el que acabes de dir. Res, ens queden 4 minutets abans d'acabar. Sabem que estaràs al Teatre La Biblioteca, mm-hmm, representant l'exitós Hamlet 0.1 a partir del 13 d'octubre. I a banda, clar, és que em sap greu també fer-te aquesta pregunta. Et volia dir, on et veurem properament? Però és que si no hi ha Enric Cambray, per tant. O tenim algun projecte entre mans que ens puguis avançar?
Sí, torno al Petit Príncep.
Carai.
A la sala per al 62, tot el Nadal, fent d'aviador, compartint el paper amb el Manu Guix, i a l'abril... Ah, bueno, això no ho puc dir, però us ho dic.
Digueu.
Ah, vinga, digueu.
Mira, he dit tantes coses que no podia dir, que ja no ve d'aquí, m'entens?
Sí?
Home,
però està tot en un to que...
Que no es nota, no?
No es nota, no es nota. Tu no pateixis.
Jo t'enviaré els whatsapps dels productors. I tornaré al Maldà fent una 6ª temporada de Les Dones Sàvies, que és un espectacle que ens donen moltes alegries, ens la segueixen donant, i estarem tot l'abril al Maldà.
Mira, bravo. Jo de moment estic fent càlculs, i Enric Cambray tornarà als estudis de Ràdio Estel 3 o 4 vegades, perquè
sí,
a mitja hora no ens dona.
No, sí, m'encanta venir. Però escolta, jo vinc, però vosaltres també heu de venir al teatre.
Home, i tant.
Sí,
però això queda home, i tant?
No.
Hauré de començar a portar contractes a les entrevistes.
Mira,
per quina de tantes entrevistes que m'han dit, home, i tant, i no apareixen, que potser portaré un contracte el proper dia que vinc.
Núria, anem a primera fila.
Et diré una cosa. El director d'aquest programa, que avui està a casa malalt, li enviem una abraçada, fa la jornada laboral a Ràdio Estel
i
quan surt se'n va al teatre.
Això
no fa entrevista sense abans haver vist l'obra.
Això ho sé.
I nosaltres, doncs, de tant en tant l'acompanyem, clar que sí.
Doncs
però
que
clar,
de tant en tant sigui tant en... una on hi estigui involucrat, almenys.
Clar.
Jo no et dic que surti.
Clar.
Però almenys...
Olma Giró va al teatre, també.
Jo vaig al teatre.
I us estic molt fàcil, cada dimecres a la tele podeu veure el teatre, també.
Home, i tant. Amb això compta.
Jo prefereixo anar al teatre, viure-ho.
Viure-ho
i veure-ho.
Jo també.
Enric Cambray, que li hem demanat una cançó per despedir-se.
Home.
I que ha escollit aquesta.
Jo sóc un entusiasta dels focs artificials i uns ulls faig com taronges quan vaig a contemplar-los. Les troques valencianes m'agraden d'allò més, però sobretot les rodes m'engresquen amb excés. M'encanten els coets que desmaien.
A mi sí que m'encanta aquesta cançó, eh?
Que la coneixies?
Per què aquesta?
Bueno, perquè jo m'assembla molt a la Núria Feliu, de cop estic aquí a Sants, la trobem molt a faltar, uh-huh, i mira, tornant a la celebració, i així et tanco amb un llacet l'entrevista.
Ai, vinga. Afecta, tu.
És una cançó que sempre posem, evidentment, a cada revetlla de Sant Joan.
Ah, sí?
O sigui, en un moment de celebració sempre apareix la Núria. I aquí ho deixaré. Crec que aviat la celebrarem conjuntament, a la Núria Feliu.
Ai, per favor. Aviat celebrarem junts, Núria Feliu?
Sí.
Abans o després de les vacances del maig?
Abans.
M'has agradat molt aquí, Olma Giró.
De fet,
m'he
canviat les
vacances...
per celebrar-la. Què?
Andreu, el cap de producció d'aquest programa, no et deixa sortir de la ràdio fins que acaba una entrevista. Enric Cambray, actor i director teatral, moltíssima sort per l'estrena de Producers i anem parlant, eh?
S'ha de dir molta merda. Bona sort, dona mala sort.
T'ho puc dir?
Això ho explica, el musical.
Enric Cambray, molta merda.
Ara sí.
I el meu promès va dir-li que si et descuides avui un substitut trobes el mort. Doncs si t'hagués fet borni el pirotècnic t'hi hauries de casar, ves quina sort. I ell per què no es casa amb mi, que em té més que borni a cega d'amor. Quan s'enlairen els coets tots es posen a badar i sentint els seus xiulets acostumen a exclamar.